La tertúlia esportiva, amb Carme Reverte.
12 i 10 minuts, comença la tercera hora del Sant Cugat a Fons. Com sempre, els dilluns, tertúlia esportiva, la penúltima tertúlia esportiva de la temporada, és a punt de començar amb Carme Reverte. Molt bon dia, Carme, quan vulguis.
Molt bon dia, penúltima ja?
Penúltima ja, la setmana que ve
s'acaba, eh? Estem a la recta final.
Tornaràs al setembre.
Doncs l'haurem de fer grossa, no?, l'última.
Avui veig que tens convidats especials, jo no avanço res.
Molt bé, moltes gràcies.
A tu.
Doncs sí, tertúlia la penúltima, com ens deia el Sergi, i per tant amb alguna sorpresa. Però la sorpresa està especialment dedicada a un dels nostres col·laboradors durant aquesta temporada a la tertúlia del Sant Cugat a Fons, el Miquel Molina, que ens acompanya avui després de les seves obligacions, que ja les has deixat una miqueta de banda avui, almenys.
Sí, després de dues setmanes de campus també toca reposar una miqueta.
El Miquel Molina avui és un dels contertulians i ens acompanyen, com més habitual les últimes setmanes, Jesús Galindo.
Bon dia.
Molt bon dia. El Marc Lorenzo, molt bon dia.
Molt bon dia, Carme.
Estaves fent fotos?
Sí, ah, perquè sí? Vull tenir instantània aquest moment tan bonic que tenim aquí a la taula.
Ah, sí? Molt bé. Sí. I a banda dels que us he presentat, avui tenim dos convidats, petits convidats, que és una mica l'homenatge que li fem al Miquel. És la nostra sorpresa. Diguem que el detall que hem volgut tenir amb el Miquel, precisament perquè ell, sent de Terrassa, ha vingut les vegades que ha pogut col·laborar amb nosaltres, però té una característica molt especial, i és que el Miquel, ho hem de recordar cada vegada que ve, és soci del Manchester United.
Exacte.
Molt bé, és català, soci del Manchester United, i a més amb intenció esteu treballant el fet,
sí,
de fer una,
bueno,
penya.
Sí, president de la penya del Manchester.
Però ja la teniu constituïda?
Sí, aquesta setmana hem d'acabar de portar els papers a Barcelona per fer-ho com a associació, i de cara a poc ja intentar fer-ho com a una penya oficial, que és el pas a pas, a poc a poc.
Molt bé, doncs avui no et sents sol.
No, avui ben acompanyat amb bons colors.
Bons colors. Domina el vermell, no?
Sí, domina el vermell.
El red. El red, que s'hauria de dir en aquest cas perquè sigui més apropiat. Doncs avui t'hem portat a dos nois, el Bernat i el Pau, que acaben no d'aterrar, però no fa gaire hores, que han tornat precisament d'un campus del Manchester United, i volíem aprofitar perquè et fessin companyia, però perquè ens expliquessin una miqueta, perquè sé que hi ha coses interessants a explicar, que ens expliquessin una miqueta com ha anat l'experiència i què han après a Manchester, que s'han endut cap a casa, que després puguin aplicar. Bon dia, al Bernat, al Pau.
Bon dia.
Què tal, l'experiència?
Molt bona.
Molt bona?
Sí.
Què vol dir molt bona?
És una experiència inolvidable.
Sí? Vosaltres sou simpatitzants del Manchester? Simpatitzants vol dir, us agrada el Manchester?
Sí.
Bon
equip.
Bon equip. Sí. Som més del Barça, em penso, eh?
Ah, això ho trobo normal, però suposo que després d'aquesta experiència potser han tocat una miqueta més la fibra sensible del Manchester, no?
Sí.
Al viure allà.
Què us ha deixat aquesta experiència? Què heu après allà? Què heu estat? Una setmaneta?
Sí, una setmana. Hem après sobretot anglès i després hem après...
No vol, eh?
Bueno, jo sí. Després hem après més complet, saps? Per exemple, a la setmana fèiem 5 característiques de 5 jugadors. Per exemple, el Rooney, pues el Rooney que fa? El xut, pues fèiem pràctiques de xut, saps?
Eren dos entrenaments per dia i cada dia fèiem d'un jugador diferent, un dia de xut, un dia de defensa i altres.
Sí.
O sigui que tenien com a mirall les figures del Manchester a l'hora de treballar. I què heu notat respecte al que vosaltres treballeu habitualment amb el vostre equip o del que coneixeu que es treballa habitualment per aquí? Quina diferència principal hi ha amb el que es fa allà a Manchester?
Allà són més exigents i són més durs.
En quin sentit?
No sé, que et preparen millor, crec. Físicament i això.
Físicament?
Sí.
Què dius, Bernat?
No sé, és que...
Era dur o no?
Bueno, sí, et matxequen bastant perquè fas dos entrenaments els dies, 2 hores cada un, i acabes rebentat. Jo m'hagués quedat una altra setmana, però no sé si hagués patat o no.
Així, penseu que són, són sessions més físiques?
Depèn de... Sí, no sé. És que... Sí.
No ho tens massa clar, Bernat.
No.
No.
Ho aguanten tot, aquesta edat.
Sí, ho aguanten tot, però aguanten acaben tot, trinxats, també.
Però ho aguanten. L'any demà comencen un altre cop i ja està.
Ja t'ho dic.
I tan frescos.
Poses una pilota per davant i corren.
Quines més coses us han ensenyat? Digueu-me coses
trucs,
que heu après.
Trucs, molts trucs. Sobretot trucs.
Habilitat, podríem dir,
sí,
no? Com què?
Regat.
Sí. Enganyar. Sobretot.
Enganyar aquí, al contrari?
Sí.
A l'1 contra 1.
A l'1
contra 1. Però enganyar amb la pilota, no, suposo?
Sí, sí, sí.
Enganyar amb la pilota.
Posar el dit a l'ull?
Això, això segurament no. Però què heu notat? Allà s'ensenya el tiqui-taca, per exemple, d'aquí?
No. El contraatac, sobretot.
S'ensenya el contraatac?
Sí.
S'ensenya a jugar més vertical?
Sí. Més... No tant com el Barça a tocar, i una que tenen... Bueno, no.
Una que tenen la xuta, si poden, no?
Sí. Ha xutat moltes vegades, eh?
Sí?
Sí.
O sigui, insistien en que això és el que havíeu de fer?
Sí.
Anar endavant i xutar?
No, 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 bueno. Això.
No? Com?
No sé.
Ja.
És complicat, no?
Sí,
sí.
Però no és de tiqui-taca, saps? És d'anar cap a dalt i marcar. I després defensar.
Defensar com?
Defensar bé, amb pressió, sobretot. Els anglesos pressionen bastant. Per robar la pilota i després marcar.
O sigui, bona feina en defensa per sortir al contraatac.
Sí.
Aquest seria el resum.
Són fidels a l'estil anglès. L'estil del futbol anglès. Fidels al màxim.
Sí, sí.
Les instal·lacions a nivell de gespa i tal, heu notat diferència?
Era
gespa...
Gespa...
Natural.
Natural. Natural.
Sí.
Però com que allà plou bastant, es va quedar plena de fang i les botes marrons.
On entrenàveu, per això?
A un camp de gespa. Hi havia molts camps de gespa natural i eren dos grups per camp.
Era com un tipus de college.
Sí, però
sí, un college.
A prop de Manchester o...
Bueno, una mica apartat de la ciutat.
Sí,
però...
sí, no estan al centre.
No.
El que sí que us van proporcionar va ser una visita al nou
Old Trafford.
Que sí. Què tal?
Bastant bé, m'ha impressionat.
Sí.
Per què?
Perquè és molt modern i molt xulo.
Molt gran per dins i el vestidor és espectacular.
Ja tenen dos teles gegants i... No, dos pissarres gegants i una tele gegant al mig.
Sí.
Això per fer tàctiques.
Sí,
el vestidor.
Se'n posen la música, que no sé si us van explicar, però el primer jugador que entra i posa l'iPod o posa la música ja no la poden treure, tenen com aquest respecte. Per dir-ho així, si entra, que sé, el De Gea, que li pot posar Mago de Oz, doncs tenen que escoltar Mago de Oz. O si entrés un altre i pel Ferguson posant el que escoltés, doncs només escolten allò, per dir-ho així. Tenen aquesta fidelitat. El primer que entra posa la música i així es queda.
Perquè són molt rigorosos en quant a l'ordre, sí. Estrictes, amb les formes. Això també us ho heu trobat o no?
Sí, bastant.
Sí?
Són
sí.
Molt silenciosos. Per exemple, quan vam arribar a l'aeroport, nosaltres dos estàvem cantant cançons i tots allà, tranquils. Si ho compares amb l'aeroport de Barcelona, és total diferent.
Totalment diferent.
Sí, sí. Vau posar la xispa, no? Una miqueta.
L'experiència bé, no?
Sí, bastant. Sí.
És una llàstima que no ens acompanya el president de la Peña Andocó, el Sergi Sánchez, que és el president de la Peña del Bilbao d'aquí, perquè van estar compartint allò, habitació amb habitació, estaven a tocar amb els de l'Atlètic, no?
Sí, amb els de Bilbao.
Molt majos.
Sí, sí.
Va estar bé. Molt bé, doncs escolteu, voleu aprofitar per explicar alguna cosa més sobre el Manchester o els hi vols donar allò una última pinzellada?
Bueno, tu, sobre... A l'hora de fer els entrenaments, amb quin jugador us compararíeu? Si que us agradaria? Perquè esteu dient de treballar a la velocitat, a la banda, i veig que portes una samarreta al València, doncs, no sé... Que...
Jo faria, practicaria habilitats, sobretot.
A l'Onani?
Sí.
Sí, jo també, a l'Onani.
I l'estadi bé, no? Us va agradar?
Sí,
sí. Molt... Per dintre crec que millor que el del Camp Nou, per això.
Sí?
L'estructura és bastant bona.
Ara falta veure un partit, eh?
Ja.
Això falta. Ah, estàvem de vacances, segurament, no?
Sí, sí.
No hi havia ningú, no?, del primer equip del Manchester per allà.
Ah, no. Jo vaig veure l'Àlex Ferguson al cotxe per anar a fer una entrevista, però no ens van deixar fer res.
No es va vindre a visitar. No us va vindre a visitar cap jugador ni res del primer equip durant l'estatge.
Deuen estar de vacances.
Altres dies venien, però aquesta setmana no va venir ningú.
Molt bé, doncs us convido, si us voleu quedar aquí, si voleu continuar amb nosaltres, ara donarem pas a altres temes. Hem volgut allò fer un petit homenatge, hem vingut amb les samarretes de Manchester, però ara parlem del Barça. Ara hem de parlar del Barça perquè el Barça oficialment, ja sabem que han estat treballant abans, però oficialment Tito Vilanova comença avui el seu primer dia de feina amb els que té, perquè no els té tots.
Falten els internacionals espanyols i els lesionats.
Bueno, sensacions d'aquest primer dia de pretemporada, encara no ha obert la boca, vull dir que la primera roda de premsa crec que la farà acompanyat, i la farà demà, la farà acompanyat del Zubizarreta. Això és una mica indicatiu de que efectivament cadascú estarà en el seu terreny controlant el que li pertoca o com?
Home, jo crec que sí, no? Que això ha de ser així. Vull dir, ha sigut sempre així, ha de ser
així. Sempre no, mentre hi havia...
Depèn de les situacions i així, però en aquest moment, vull dir, ha sigut molt així, no? Vull dir, el vestuari manarà el Tito Vilanova, jo no tinc cap dubte, de ple, i si hi ha la presència aquest cop del Zubizarreta, jo crec que és una cosa més de formulisme. És la primera roda de premsa oficial com a entrenador, i aleshores, vull dir, és normal que estigui el director esportiu allà també fent una mica d'anfitrió, de presentador de la situació i així. Però vaja, jo no tinc dubtes que cada gustarà el seu paper. No crec que el Zubizarreta sigui una persona que s'immiscueixi a dins del vestuari, ni molt menys, no ho ha fet i no crec que ho faci ara. I el Tito Vilanova, jo crec que per les referències que hi ha, per el que diuen i així, té la suficient personalitat per manar i ser el que mana. Que després les coses li surtin bé o malament, ja ho veurem. Però en principi jo crec que té el poder absolut a dins del vestidor.
Sensacions?
Bueno, jo crec que a nivell tècnic no tinc... Vaja, ningú dubte de que el Tito Vilanova mana i ha manat molt durant l'època Guardiola. Però potser sí que a nivell de comunicació, el no ser un orador com el Guardiola no estarà sol davant del perill. Jo crec que hi haurà una mica una estructura bicèfala on es descarregarà una mica també a la figura del Zubizarreta, i això ja és indicatiu que el primer dia estiguin Zubizarreta i Tito junts, cosa que no passa amb Guardiola, perquè Guardiola ja és un gran comunicador, un gran orador que sap defendre's davant de tota la multitud, davant dels llops, davant de qualsevol caverna, i Tito jo crec que en això fluixeix una mica i pot ser que comenci així la cosa. Per altra banda, sí que a nivell tècnic no tinc ningú dubte de que Tito mana, en sap moltíssim i crec que dins de l'era Guardiola Tito ha manat i ha tingut també molt pes i molta responsabilitat a les decisions, a pesar de que Guardiola hagi sigut el que hagi donat la cara sempre, no?
Ara, suposo que com primer o segon entrenador sempre, potser he dit, el segon entrenador potser era com el poli bueno, per dir-ho així, o és la que té més confiança potser amb els jugadors, això. Suposo que els jugadors ara tindran que canviar el xip de... Oh, ja no és el segon, ara és el primer. I el tenim que tractar, no diferent, però amb un altre tarannà. I suposo que aquí és un... Potser veig la dificultat o si hi ha alguna cosa. Però estic d'acord amb el que esteu dient, de que el Tito té suficient personalitat i per tirar-ho endavant.
Suposo que demà hi haurà molta expectació, no?, per veure aquesta primera roda de premsa.
No, i a més, jo no tinc cap dubte que a nivell de comunicació, per exemple, comunica millor el Tito Vilanova que l'Aitor Caranca, que ha fet 20 rodes de premsa. Perquè l'Aitor Caranca, feia el que li deia a l'altre, el que li deia, i literalment ho es posava allà i repetia el mateix, i li preguntaves una cosa i ell contestava la seva. Veiem vegades que eren rodes de premsa surrealistes, que feien preguntes i ell deia les seves respostes, que a vegades no tenien res que veure.
I sense cap mena de sorpresa, perquè era molt de preveure el que...
Era el que deia el Mou, ja està.
Molt bé, aquí no es tracta de comparar amb Caranca, s'ha de comparar amb Guardiola, que és l'anterior, l'antecessor a Tito.
Però em refereixo a veure, que Guardiola sigui un gran comunicador, hi ha entrenadors que són millors comunicadors, n'hi ha que són pitjors, però vull dir que això no li veig l'assistència del Zubizarreta, no crec que vagi en aquest sentit. Sincerament, jo no ho crec. Vull dir, jo crec que bueno, farà el seu paper, es comunicarà amb la premsa com sap, com pugui, i anirà aprenent, i ja està, i no donar-li més importància, perquè, a veure, si agafes tots els entrenadors, n'hi ha que són molt simpàtics, altres que són antipàtics, uns que comuniquen molt bé, uns que enganyen molt bé quan parlen, i altres que no diuen res.
Però això a totes les, les professions, exacte. Vull dir, hi ha docents, que no perquè siguin professors i es dediquin a l'ensenyament, saben comunicar bé. És més, tots ho hem patit, em sembla, no? Que hem tingut
professors. El seu nivell comunicarà i ja està. I ho farà millor o pitjor, ens agradarà més o menys, però comunicarà al seu nivell.
El que us interessa és que els resultats, més que la sala de premsa, sigui al camp.
Exacte.
O sigui, jo prefereixo que un entrenador pues, no sàpiga comunicar a l'hora amb la premsa, però que hi hagin resultats al camp, que sàpiga comunicar amb el que per això el paguen.
I escolteu una cosa, ja ho sabeu perfectament, que aquest any no hi ha gira, no hi ha aquells compromisos d'anar a vendre l'equip per anar a omplir la saca. I s'han programat una sèrie de partits per aquí a prop, no? pel veïnat.
Bastant més interessants que els que es fan per les gires.
Home, la veritat aquestes. És que són tests que poden
bastant
anar
més,
poden anar molt bé. Jo no sé, mira, hi ha el cinquè compromís que té el Barça és amb el Manchester United a Göteborg. I aniràs allà? És el 8 d'agost. No?
Per suposo, no queda.
A veure... Però és interessant, com deia el Jesús, perquè penseu que les pedres de toc seran Manchester United, l'Hamburg, que jugaran a Hamburg, serà el primer dels compromisos de l'equip del Tito. El segon aquí a prop, amb un equip del Marroc, que ara no sé si la similitud seria, no sé si és el Barça o l'Espanyol de Casablanca, per similitud, entre els equips que tenim aquí a Barcelona i el contra el Raja, que això serà a Tànger, jugaran el dia 28 d'aquest mes, i el tercer compromís amb l'Espanyol a Barcelona, i un altre més endavant serà amb la Sampdoria. Paris Saint-Germain, un altre dels equips amb qui es trobarà.
És que es troba amb PSG, amb Espanyol.
Estan bé els rivals.
Són rivals, són molt millor que Los Angeles, no sé què, i els no sé quantos. O el Shanghai, no sé què, quan van cap a Xina, vull dir.
Sou, per tant, més partidaris de fer una preparació d'aquest tipus?
A veure.
O les altres que...
S'han de tindre. Hi ha rivals de nivell, que es pot demostrar la vàlua real, que no es demostra amb segons quins equips amb enfrontaments aquests de pretemporada. Els desplaçaments són desplaçaments curts. Desplaçaments de moure's per aquí, per Europa, molt a prop tot, i a veure, sometre un jugador quan comença una temporada que estan preparant i així sometre'ls als viatges aquests cap a Àsia, cap a Estats Units, en canvis d'horaris i de tot, jo ho he trobat sempre una bestiesa.
A nivell esportiu sí, es guanya, a nivell econòmic potser no es guanya tant, però al final el que interessa és el tema esportiu, no? De que els jugadors arribin bé a la temporada.
Si esportivament estàs bé, econòmicament acabaràs guanyant.
Sí, està clar. L'únic que a vegades potser aquestes gires eren tan suculents a nivell econòmic que no es podien resistir els clubs per intentar doncs obrir mercat. Ara ja s'ha obert mercat, ja s'han fet uns anys de gira. Jo crec que ara ja... ara és només aguantar i mantenir aquestes bones relacions, aquests vincles, i seguir fent bons anys esportius i bones campanyes, que és el que et farà seguir tenint una quota de mercat a diferents continents. O sigui que...
Perquè samarretes vendran igualment a Xina i les vendran a Japó.
Exacte.
I a tot arreu.
Exacte.
I les escoles ja que estan obrint, i a Corea i a Japó,
marca,
i tot ja...
La marca ja està venuda.
Sí, hi ha hagut una feina darrere.
Jo recordo, jo he estat molts anys, ja fa temps, fent estaixos de Barça com d'Espanyol i així, n'he fet molts, i abans... La pilota no apareixia al camp fins que portaven una setmana o 10 dies entrenant.
Típics Holanda,
que ni la veien, les pilotes que veien eren aquelles grans medicinals que pesen una tonelada, eren les úniques pilotes que veien. No en veien cap més. Feien una preparació física a fons i, a veure, no dic si és millor o pitjor perquè no sóc tècnic jo, perquè evidentment el jugador que disfruta més és amb la pilota, no amb les pallisses físiques, això seguríssim. Però vaja, jo crec que ha de ser bastant més... no saludable, no trobo la paraula, però que té que ser més
saludable.
Exacte, fer una feina ben feta des del començament, preparar-se bé físicament i després començar a tocar pilota i així, em sembla més lògic i més coherent que fer les bestieses aquestes d'agafar 16 hores de vols d'avions, de canvis d'horaris totals de...
I després és el protocol que has de seguir, perquè te'n vas a Washington i has de visitar el Capitol. Exacte. Has de visitar has d'estar tot el dia fent...
Vas a mostrar-te.
Sí, és a dir, no vas a entrenar i a preparar-te físicament. És a dir, després fas el partidet i ja està.
A veure, que per un jugador no és el mateix enfrontar-se amb un PSG que enfrontar-se a Los Angeles.
Això a banda, però ja crec que dins de tot això ja és el de menys, ja quasi. Després de tot el periper que han de fer i tot el protocol que han de seguir i totes les hores de vol que dius i el jet lag, jo crec que ja enfrontar-se a un equip o un altre ja pràcticament és el de menys. O sigui, el que més els influeix és tota aquesta pallissa que estem dient, no?
Per tant, no sé qui acaba decidint si es fa gira o no es fa gira. Home, la Junta és qui ho decideix, però no sé qui ha de tenir en aquest sentit el paper destacat. Qui decideix més en aquest cas, un president o un director tècnic?
Jo crec que un president. Si econòmicament el Barça necessités els cèntims que li proporciona la gira, el Barça estaria de gira ja. I hauria agafat el vol, i se n'hauria anat.
I el vicepresident econòmic, també.
La vicepresident econòmic. El que passa que aquest any, per el que sigui, doncs les coses deuen haver anat econòmicament millor i deuen haver dit, va, doncs renunciem a això, perquè els tècnics segur que no ho volen.
És que és molt difícil, perquè és molt llaminer, encara que les coses estiguin bé.
Jo estic segur que cap entrenador vol.
Això de sacrificar la pela, jo trobo que és una decisió complicada, arriscada, i en aquest cas s'ha fet, per tant, és digne de reconèixer doncs, aquesta decisió a l'actual Junta del Barça.
A mi em sembla una decisió encertada, i més encertada en un moment com el que passarà aquest any al Barça, que és una transició, no dic un fin de ciclo, com diuen alguns des de Madrid, no és un fin de ciclo, però sí que hi ha un canvi aquí, un canvi que ens porta, a veure, no sabem si hi ha una continuïtat, o un canvi, és una incògnita en aquest moment el que pot passar. Aleshores, que en aquest moment precisament es decideixi una decisió d'aquest tipus de reordenar les coses i dir, bueno, va, comencem de zero, fem les coses ben fetes, a mi em sembla un encert.
Sobretot per algun lloc, si els diners que perden, per dir-ho així, d'inversió, o sigui, per si hi ha molta diferència.
No s'ha reflectit, en qualsevol cas, ningú no s'ha interessat a publicar una informació d'aquest tipus. És possible, que surti més endavant o per justificar vés a saber què. No m'agradaria deixar l'oportunitat que opinéssim sobre l'amnistia. L'amnistia general del senyor president de la Federació Espanyola. Això se li diu amnistia o baixada de pantalons?
A veure, jo no estic en contra de que hi hagi una amnistia quan hi ha un canvi d'aquest tipus i així. Però si fan una amnistia, que la facin amb tothom. Perquè, a veure, perquè un senyor, Dani Benítez, que va tirar una botella de plàstic a l'àrbit, que li va fer el menys mal, no dic que estigui bé l'acció, no la justifico ni molt menys, al contrari, però li va fer menys mal aquella botella a l'àrbit que el dit a l'ull a una persona, fa menys mal. I que amb un el perdonis i a l'altre mantinguis la sanció, per què? Perquè han atacat amb un àrbit i a l'altre amb un entrenador. A veure, a mi, dins del futbol, em mereix el mateix respecte. Un entrenador, un àrbit, un jugador, l'utillero i el massatgista. Si hi ha una agressió amb algun dels membres, o es manté per tots o es treu a tots.
Exacte.
No sé, és la meva opinió personal,
La comparteixo.
Ara, vull dir, crear una amnistia perquè hi ha un canvi, vale, però llavors apliquem-ho a tots. I mira, i ja està. Però a veure, per què? Perquè com que has dirigit a l'àrbit, no. El tema té respecte a un àrbit i un jugador, La trepitjada del Pepe al Messi és tan greu com el cop de botella de amb l'altre. I més, no havent hagut una lesió, perquè a veure, una altra cosa que podria canviar la cosa, dius, és que hi ha una lesió de que li ha obert una bretxa al cap i l'home aquest ha estat inconscient 3 dies i no sé què, dius, vale, però no va passar res, És greu, però no va passar res.
Jo crec que tampoc s'ha de medir les conseqüències que té al final, perquè podria haver sigut més greu el tema de Dani Benítez, però sí que és veritat que...
Però també podria haver sigut més greu el dit a l'ull,
Sí, no,
però... Podria haver ocasionat una lesió ocular.
Jo el que et volia dir és que sí, que és el que volia també comentar, que al final és el tema de que el tocar un àrbit sempre, i això Dani Benítez ja ho ha reconegut públicament, que el tocar un àrbit, perquè li han preguntat de la comparació, és més greu que tocar qualsevol altra persona, i en el fons doncs, no hauria de ser així, però és que...
Tot és greu, tocar l'àrbit i tocar
exactament, tots. Però també et dic la... Dani Benítez, tirant l'ampolla a l'ull, si li hagués donat malament, també li hagués pogut fer bastant de mal. Clar. I al final no hem de medir per l'efecte final que ha tingut l'agressió, sinó pel que hagués pogut suposar i pel fet en si. És a dir, perquè a vegades tu treus una targeta vermella a un jugador que no arriba a tocar ni a l'altre jugador, però només per la forma en com entra, per la intenció d'anar a fer mal, ja l'expulses.
Sí.
És a dir, amb això Dani Benítez jo crec que no té... el per què de ser perdonat, però sí que també, i és veritat que el fet de tocar un àrbit no sé per què,
però i la intenció,
és més...
I la intenció de senyor Mourinho quan amb el dit a posar-li a l'ull
és la mateixa.
La intenció del senyor Mourinho és que pot fer mal, pot fer mal
la mateixa.
Mal en fa ja d'entrada que et potin el dit a l'ull, fa mal
és la mateixa, sí.
Eh? la cosa és que et faci una lesió o no et faci una lesió, però la qüestió és que et fa mal. I a més, què busca també el senyor Mourinho? Busca provocar. El senyor Mourinho el que està buscant amb aquesta acció és que el Tito Vilanova girés, i així com li va donar de resquillenta un clatellot, que li hagués fotut un cop de puny i haver-la liat, és el que buscava en aquell moment. Vull dir que a mi em sembla tan punible una cosa com l'altra. I si és perdonable una cosa, és perdonable l'altra. I si no, no són perdonable cap de les dues.
Però ja sé en què passa.
Perdona,
quan es toca un àrbit.
Retira tot això, però aquestes mantén-les. Sí. Aquesta agressió, mantén-les. Semblaria encertat una cosa com l'altra. Però una mica de coherència.
Pues que si fent això, el que dius, o tots o res, queda com la imatge de dir, sí, és que pel color de la samarreta ja jutgem d'una manera o jutgem de l'altra. I això, els mateixos nens ho veuen, els mateixos jugadors, de dir, bueno, si jo jugo en un equip, doncs no, potser no passa res. O sigui, ho tractem tots igual, sense mirar l'escut, per dir-ho.
Seria molt més coherent dir, bueno, faig una amnistia, el senyor Villar, que digués, faig una amnistia, però que són agressions fora del terreny de joc, una cosa és una jugada, una patada i així, és diferent. Una patada pot ser malintencionada o ser malintencionada, però estàs jugant, i pots perdre el cap i així. Però amb accions d'aquest tipus així, que són al marge del que és ja el joc, doncs aquestes mantindre les sancions, i ja està. El senyor Mourinho.
Aquí la diferència és que és un àrbit i l'altre no és un àrbit, i aquesta és la gran diferència.
Pues la diferència tindria que ser que és una agressió.
Jo dic que i és injust, però al final és que tu mira quan li van tirar el paraigües en el línier del camp del Granada. Es va acabar el partit allà mateix. I li va fer, bueno, sí, a veure, li hagués pogut ser molt de mal, però es va acabar allà i la sanció va ser brutal.
No em malinterpretis, és que a mi em sembla bé que hi hagi sanció.
Sí.
No, és que no estic justificant el Dani Benítez ni el que sigui una agressió amb un àrbitre així, no. És que quan hi ha alguna cosa, a mi em sembla perfecte que hi hagi, que caigui una moneda, li doni de resquillenta a un àrbitre, encara que no li faci mal, i l'àrbitre suspengui el partit. Ho respecto al màxim, al màxim. Ara, jo em refereixo a l'hora d'aquesta del perdó. A l'hora del perdó, bueno, doncs diferència, agressions, són agressions. Doncs aquestes no es perdonen i ja està.
Mira, ara que el Jesús parla de perdó, és el que em sembla que ha fet una mica la directiva del Barça. És a dir, intentant buscar solucions perquè això no torni a passar, el que fa una mica és perdonar la vida a... perquè no li interessa tampoc entrar en el cos a cos, en una batalla dialèctica, una batalla d'interessos.
En certa forma ja han entrat. En certa forma ja han entrat.
Sí, home, demanant que rectifiquin la normativa perquè això no es torni a repetir, ja m'explicaràs.
Han donat la seva opinió, de que no estan d'acord i de que haurien d'haver seguit.
Ja, i han deixat molt clar que no estan d'acord.
I ja està.
Però ja està.
Sí, podrien anar per la via judicial, però ja ho ha dit el Freixa, podrien anar per la via judicial, però no és la intenció del Barça. Ara marrullar-se amb temes judicials i de jutjats, etc. És una decisió de directiva, s'ha de respectar.
I us sembla respectable?
Sí, jo crec que han manifestat el que pensaven. Sí, perquè a veure, entrar en aquestes guerres ara, que si se'n van, presenten denúncies així, a què porta? A res. A res, no portaria res.
No?
No, potser una solució dintre d'un any i mig o dos anys, que el senyor Mourinho potser ja no està ni al Madrid. Què, llavors tindrà que complir el partit de sanció? Quan torni al Madrid dintre de 10 anys? Una mica...
Coses
no porta enlloc.
S'han de sancionar al moment, perquè a la llarga després diu, i ara què ve això?
No porta enlloc, això.
Senyors, vau veure la final de l'Europeu Sub-19?
No.
Trossets.
Estava de viatge.
No, jo no la vaig veure,
Estava de viatge.
Per un diumenge vaig desconnectar.
Jo vaig veure la femenina, el sub-19 femenina.
Ah, femenina. Sí. Tu la vas veure?
No.
No? Ho diu la premsa, que el d'Olofeu veu que es va sortir?
Bueno, es veu que s'ha sortit durant tot... Jo no he vist els partits, la veritat, però durant tot el torneig s'ha sortit.
Sí?
S'ha sortit.
Què passa, que l'aparador europeu és molt...
No, a veure, és un gran jugador d'Olofeu.
Motiva molt.
És un jugador bo.
Sí.
Jugador bo. Que jo per el que diuen no el conec, per el que diuen el problema que té, que és una mica cap boig, i que és el problema que té, però com a jugador tothom parla molt bé d'ell.
Jo crec que no tardarà massa en estar al primer equip, és una autèntica animalada, el bo que és aquest jugador, és una autèntica animalada.
Jo que l'he vist jugar des del Begú.
És impressionant.
I els cops que el Guardiola l'ha fet jugar alguna vegada aïlladament, no ha desentonat gens.
És impressionant, jo ja el veia des del juvenil i aquest xaval, bueno, si no li passa res... està demanant en res estar al primer equip,
El primer equip jugant o el primer equip a la banqueta?
Començar entrant, però és molt bo, aquest jugador.
Massa banqueta no faria, no creguis.
És que a mi això al Barça el veig molt com... Vale, té molt bons jugadors, però...
Té una capacitat de desequilibri que costa molt trobar i no li trobo a massa jugadors ara mateix ni inclús al Barça. O sigui, no sé, és que té 18 anys només, però és
ja,
que...
Ja. Que soc partidari de quan un jugador és jove que despunta molt, doncs cedir-lo a equips similars, doncs perquè tingui molts minuts, o sigui, molt bé que sigui molt bo, però tindrà la banqueta perquè jugui 20 minuts un partit, que despunti perquè si és bo, és bo, no té més, però després no té aquesta regularitat, doncs a mi sincerament...
Jo crec que els bons de veritat no s'han de cedir, s'han de mantenir, perquè per exemple l'Iniesta i el Messi jo els veia ja quan jugaven al B, que havien acabat de pujar al juvenil, i vaig dir, uf, mare meva, aquests jugadors no... i fixa't on han arribat. Aquests jugadors no els has de cedir, aquests jugadors els has de tenir, però vamos.
Sí, clar, però també depèn una mica del moment, eh?
Has de cedir els Muniesas, Bartres, tot això pots cedir, si vols.
Si és el moment que pots donar-li centrada, no cedir-los, pues, que pots anar, que dius, bueno, és que pràcticament cada partit et surt, encara que sigui 20 minuts, et surt mitja hora, i va jugant i va entrant, i així, si té aquesta opció, dius, vale. Ara, si l'opció, estic d'acord amb en Miqui, si l'opció és estar-se a la banqueta i jugar al final de temporada... veure-ho que ha jugat 3 partits.
No, és que això no ho fa.
És que això no ho farà,
és a dir, ell estarà al B fins que més o menys tingui una edat que ja sàpiguen que el podran anar posant en el primer equip, però quan el posin ja et dic jo de que el que ha passat amb el Tio i el Cuenca serà el mateix, inclús augmentat, perquè aquest jugador té molta més capacitat de desequilibri, molta més, i el Barça jo crec que ho sap, bueno, no ho sé, parlem-ne d'aquí un any, però jo crec que és que jo el que l'he vist m'he quedat meravellat, l'únic que és massa jove, i el Barça que no s'atreveix a ni molt menys posar-lo en el primer equip, però...
Està bé no cremar-lo, ja de ben d'hora.
Però compte, eh? Jo crec que ha donat a parlar el d'Olofeu.
Què en pensen els joves que s'entrenen, qui sap per arribar on? Què penseu? Que aquests jugadors que són del filial, com el cas del d'Olofeu, o els que han tingut entrada al primer equip aquest any, què s'hauria de fer amb ells?
Pues mantenir-los una mica perquè madurin i després ja pujar-los al primer equip.
Sí, jo crec que faran com el Tello, com ha dit ell.
O sigui que l'aguantaran una mica, després el pujaran?
Sí.
D'Olofeu us agrada?
Sí.
Sí.
Per què?
És molt habilidós, molt ràpid.
Sí?
Sí, sí, sí.
I l'Espanyol què? Està fent com una cosa rara, no? Està fitxant...
Fitxat més que mai.
Sí,
quan
però,
pitjor estan però, i més fitxant ara que
però està fitxant a jugadors que ja estan una mica de tornada,
sí.
Com a Capdevila, Coloto també,
Polano Caicedo,
o acaso fitxo o no fitxo,
no està, tampoc estava jugant massa en el Villarreal, tampoc era un jugador estrella ni res,
quina pinta fa aquest Espanyol?
Crec que fan, perquè vam veure l'any passat que van fitxar molts i es van lesionar tots a la pretemporada, doncs algú viu ha de quedar, per dir-ho així. A veure com els hi surt.
El millor que han fet ha sigut la sessió de Peix, això. Sí. Ha sigut el millor que han fitxat en...
sí.
Des d'Osvaldo.
Sí.
Sí. Sí, és que és el que li dona més rendiment, amb diferència.
Es queda per això o...?
No en tinc ni idea, de moment està a l'estatge paral·lada.
No se'n parla.
Està.
Però no se'n parla i en canvi cedeixen el Jordi Amat al Rayo Vallecano.
Sí, no sé si està tancat ja avui, em sembla que es tancava oficialment, encara que ja estava fet, sí. Pràcticament.
I el tema Javi Márquez, el tema Javi Márquez, increïble, no? Algú ha passat, bueno, diuen que la rumorologia, que males desavinences amb el
tècnic. Sí, van dir que tindrà un enfrontament amb el Pochettino, va tindre, i des d'aquell moment...
I el Pochettino, coneixent la persona, quan crucifica algú, s'ha acabat.
Però l'Espanyol aquest, jo crec que és un incògnit com cada any.
I Verdú està a l'espera de que li millori el contracte a l'Espanyol per saber si es queda o se'n va a la Xina, era? Era...
Doncs no ho sé.
Sí, bueno... Estats Units? Estats Units, sí?
És possible.
No sé.
Sí, em sembla que era Estats Units.
Tot plegat fa una pinta una mica caòtica, no?
A veure, l'Espanyol té el problema econòmic. Econòmicament és un equip molt, molt dèbil. Està en una situació, bueno, molt dèbil, però veient com està el futbol en general, encara té una situació bastant sanejada en comparació amb altres clubs, dintre de tot. Però tot i així vull dir que, a veure, no pot fer grans despeses, té que buscar-se jugadors, com dius tu, que estan una mica de tornada, que els hi surten econòmics, que venen lliures, que ve
i
una sessió.
Sessió.
Llavors, clar, quan montes un equip així, a veure, no pots tindre una projecció de futur, allò de dir, bueno, no, estem preparant un equip per futur i així, perquè, clar, fitxar Capdevila, en el futur no pots pensar gaire. tindre dos o tres jugadors cedits tampoc pots plantejar massa futur perquè se te n'aniran. Si funcionen bé, se te n'aniran. I si es queden és perquè no han funcionat.
I el tema d'Ibrahimovic, què us ha semblat? Del Milan al Paris Saint-Germain, que sembla que no està encara fet del tot. Però...
avui tenia que donar el vistiplau, em sembla.
Què us sembla?
El millor empresari.
Eh?
Sí. El millor empresari.
A veure, el millor empresari, el representant.
Sí, sí. El Nino Raiola.
El representant, el Nino Raiola, s'ha fet tort amb el Ibrahimovic.
Perquè aquest va fent gira individual, no?
Sí, sí. L'ha anat portant pels grans equips per guanyar títols, no ha guanyat, em sembla, cap títol.
Emprenyar-se amb tothom, no?
De fet, és el manager que ha fet més calés movent jugadors els últims anys, eh?
Sí, sí.
Els últims pocs anys, o sigui, increïble, eh? Movent Ibrahimovic i paquets com Maxwell, entre cometes, perquè ja em diràs tu, Maxwell no és un lateral esquerre a referència mundial, però aquest tio és un, bueno, és un gangster,
eh? Ibrahimovic ha fet molta pela.
Però una animalada.
Molta pela.
Però el palmarès que li queda al jugador és tremendo.
És que és això, vull dir, si repasses el seu palmarès, un gran jugador, jo crec que ho és.
Intenta, però... i tot s'ha quedat amb un intent.
Sí, bueno, però no és un special one, no és un número 1,
no és un número 1.
No quedarà mai a la història com...
No és un número 1, però és un bon jugador.
No, però tu te'n vas al mercat i es ven com a figura.
Sí, però per 69 milions pagar el Barça, a mi em sembla que és un bon jugador, però no és un jugador com per tirar milions per la finestra, sincerament.
No, però...
sí, vaja, per més bon jugador que sigui. O sigui, és que no. O sigui...
és bon jugador, però vull dir...
se li ha duplicat el seu valor de mercat.
És un jugador que jo crec que s'ha equivocat al posar-se de ple, a deixar-se amb el joc dels representants, que els representants el que els interessa és moure els jugadors i que canviïn de club, però el negoci del representant és que cada dos anys, tres, canviïn de club, perquè si es mantenen el mateix, ell cobra menys comissió. Vull dir, ell s'ha prestat aquest joc i l'ha anat portant. Ara que el Milan estava bé, estaven contents amb ell i així, va, i se'n va. Vull dir... no sé, és una cosa... sí.
Vaja, vosaltres no sereu els simpàtics aquests que han tirat uns claus o no sé què a l'etapa del Tour? Sí. Això ha suposat 30 punxades als ciclistes. Cathy Evans, em sembla que dos o tres punxades ha tingut a la mateixa etapa. Sí, sí. Imagina't la gràcia...
amb el mateix tipus de claus, totes les punxades, una casualitat, no?
Sí, sí, això, algun simpàtic, algun... sí. Uno
o... que passa que també amb els francesos, que sempre se n'aprofiten tant i se n'enriuen dels demés i així, l'únic detingut que ha hagut aquest Tour per doping és un corredor francès.
D'un
bistec
d'ànec.
Exacte. L'únic, els hi passa això, vull dir que s'ho facin mirar, també.
Vaja. Ja queda menys pels Jocs Olímpics, senyors, en parlarem, perquè ho farem l'última tertúlia, ni que sigui, que serà la setmana vinent. Pararem d'això i convidarem a una persona a la redacció que té molt interès a parlar d'un tema obscur del senyor president del Futbol Club Barcelona. Si està sentint la tertúlia ja sabrà a què ens estem referint. O sigui que us posaré deures i dilluns que ve, a l'última tertúlia, parlarem una mica d'aquests negocis una mica estranys de Sandro Rosell i parlarem dels Jocs Olímpics, per què no? I no sabrem encara si aquests dos joves, el Bernat i el Pau, el Pau i el Bernat, cediran el seu amor del Barça al Manchester. Què fareu?
No sé.
Us ho esteu pensant?
50-50.
Bé, això m'agrada.
Això fa pinta de que com hi hagi un representant per aquí, miau.
Tinc una trucada al Ferguson, per cert. Sí. Ara miraré a veure què vol.
M'ha fitxat un altre dos joves, Ara...
sí, sí.
De reserves.
Mira, que se'n vagin a fer pràctiques i que tornin. Molt bé, senyors, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Tornarem dilluns que ve en l'última tertúlia del Sant Quatafons. Gràcies i bona setmana. Adéu-siau.
Adéu-siau.
La tertúlia esportiva. Equip d'esports.